protagonistes després de tantes dies de festa i tants aconteciments que hem tingut. Avui ha vingut a visitar-nos Silverio Tena. Bon dia.
Molt bon dia.
Silverio Tena és diputat autonòmic per Compromís a les Corts Valencianes de la província de Castelló, de la nostra província, i ha vingut a contar-nos pues, algun dels logros que està portant a través de la formació de Compromís per a que pues, cada vegada tinguem més qualitat de vida. És així?
En efecte, jo penso que a dia d'avui a tot el món té clar a què ha vingut Compromís a la política, a treballar per i per a les persones. El nostre ser d'estar així en aquestes institucions, tant a les Corts com als ajuntaments que estem, com ara quan estarem al govern d'Espanya, és el fer més fàcil la vida. Nosaltres, en aquest cas, els valencians i els valencians, sí, els que estan als seus pobles dels borriolens, dels villarrealens, crec que és per al que estem més polítics i per al que la gent vol que estiguem.
Mire, vostè treballa en diferents comissions, val? Vostè està en comissions de governació, justícia i administració local i també en polítiques d'igualtat de gènere i de LGTBI. És així?
En efecte.
Dintre de la Comissió Social i d'Ocupació, de la que vostè també forma part, s'ha aprovat una iniciativa. Per fi. Una iniciativa que s'ha lluitat molt i que ha estat presentada per el seu grup, per Compromís. S'ha aprovat per unanimitat, que té que estar content. I és pues, la jubilació anticipada per a persones amb discapacitats de la funció pública.
En efecte, tu mateixa ho has dit. Primer que res volia tornar-ho a dir, perquè la política ha de ser això, arribar a acords, i quan són coses de sentit comú, he d'agrair a tots els grups de les Corts, a tots exclusius. Vaja.
En unanimitat, ha sigut?
En unanimitat, jo soc portaveu d'esta comissió, vaig portar la proposta a la PNL, la proposta no de llei, i el que volíem fer és una cosa que s'anava molt de temps. No podia ser que n'hi havia unes condicions per a la gent que tenia una discapacitat o diversitat funcional que venia de l'àmbit privat i que la gent que està en la funció pública, en les mateixes condicions, les mateixes, diguem-ho, malalties o condicions o el que siga, que no se poguera acollir això. Llavors, el que demanem en esta proposta és que s'anivelli. Que s'anivelli i que tinguin els mateixos drets. La gent que treballa en la funció pública i la gent que treballa en les empreses privades. Era una cosa de sentit comú, però estava molt atascada. N'hi havia unes propostes per una banda, per l'altra banda n'hi havia els que se podien acollir, però sí que és veritat que en la funció pública estava molt d'aquesta part. I diguem, per acabar-ho i resumir-ho, els funcionaris que tenien aquestes condicions, aquestes discapacitats i tal, no podien acollir-se a la jubilació anticipada, quan creiem que no té res a veure, que tu treballes a una oficina, així en la ràdio, que jo treballo a l'oficina en un ajuntament. Tu, en les mateixes condicions, així en la ràdio, tens unes possibilitats de la jubilació anticipada i jo per treballar en un ajuntament o en una conselleria no les tenia. Per tant, sí que ha sigut una cosa que ens han de congratular tots perquè toca dos pas molt essencials.
Claro. Claro.
Per una banda toca la jubilació, que és un tema molt sensible avui en dia, i per l'altra pues, la discapacitat o les persones amb diversitat funcional.
Cal portar-lo al govern per a que s'aprove, perquè una cosa és el que vostès han aprovat dins de la Generalitat, però ara hi ha que portar-lo al govern.
Evidentment, això està subjecte a una legislació, igual que les jubilacions i tal, sabem que les competències d'algunes coses no les tenim, les autonomies tenim les competències per al que tenim. En este cas, això, el que fem nosaltres és un acord de tots els grups dient-li que modifiquen el decret que ja existeix, no és que volem fer una llei nova, sinó que la llei ja existeix per a jubilar-se les persones amb discapacitat anticipadament. Ara el que diem és que s'amplia, diguem, els beneficiaris o les persones que se puguen acollir. El que fem nosaltres des de les Corts és instem al govern d'Espanya, siga el que siga, és igual.
Sí.
Estiguem un govern o un altre, el que incloguen això. Incloguen això i que a partir de que el govern ho fique en una legislació s'haurà d'aprovar per mig de decret llei o no sé els tràmits que allà hauran de fer necessaris, però ja tenen el recolzament de tot un Parlament autonòmic. Jo penso que és molt important i que també vull pensar que els polítics també han de tindre sensibilitat en aquests temes i no excloure unes persones, en aquest cas estem excloent a les persones que, diguem, claro, que tenen unes condicions, diguem, una disfuncionalitat física o tenen una discapacitat. Per tant, crec que és una cosa que sí que anirà a bon terme en donat el primer pas, que era molt important, i pues, estic molt content d'haver treballat això en tots els grups, haver passat les propostes, i en fi, i te torno a repetir, pense que és pel que estem els polítics.
N'hi ha molta diferència entre la política local i la política autonòmica? Li ho dic, Silverio, perquè bueno, cal recordar als nostres oients que vostè va ser alcalde de Borriol fins l'any 2018.
Dèneu.
Hasta el Dèneu, claro, hasta maig del Dèneu.
Perfecte.
I n'hi ha molta diferència entre ser alcalde a estar en la... en la diputa, o sigui, en la Generalitat Valenciana. Me refereixo en quant a este tipus de logros.
Mira, sí que és veritat el que tu dius, n'hi ha molta diferència. El polític local és el que en seguida se troba al veí, al company, al que va a la tenda, i en seguida la gent li transmet té les seues avantatges, els seus inconvenients, però som diguem la primera tàbala, que dic jo,
clar,
el
meu problema,
la primera tàbala, pues, l'administració local, pues, l'alcalde o el regidor. I nosaltres el que fem és gestionar, perquè en un ajuntament el que s'ha de fer és gestionar, és com si digués una empresa que obrís la persiana i cada dia van eixint algunes situacions. En les Corts és un altre tipus de treball, és, per exemple, el que han fet ara.
Clar, clar.
Allí se treballa, allí és més un treball més polític, diguem, pues, perquè jo puc portar una proposta, tu la portes a les comissions, cada grup porta les seues iniciatives, se debateixen allí i després ho portem ja quan fan els plens.
Vostè pensa que tota la gent quan arriba a la Generalitat tindria que haver sigut alcalde o regidor d'una població?
Jo, aquesta pregunta que tu me fas, jo pense que sí que és positiu, perquè pense que l'administració local te dona una experiència i una vivència de la política o de lo que han de ser els servidors públics, que potser allí en les Corts no és el mateix.
Què se sofrís més, en els ciutadans del seu poble o en els companys del seu treball, ara que són tots els diputats i diputats i diputades autonòmics?
Se viu d'una manera diferent, perquè jo, per exemple, els regidors que quan està de regidor, que està en l'oposició també, no ha sigut sols alcalde, està també uns dos legislatures, està en l'oposició.
Això també va bé, estar en l'oposició va perfecte.
Clar que sí, jo he estat dos legislatures.
Dos legislatures en l'oposició.
En l'oposició, després ha estat en alcalde. Però pràcticament conec a tots els regidors, més trobem moltes vegades, doncs, anem als mateixos llocs, i és, quan tens un debat, evidentment no és el mateix tindre un debat o tindre un enfrontament, diguem, polític, en persones que te les veus totes les dies, que pues, en companys pues, que puguen ser pues, de l'altra punta del País Valencià o del nord o del sud, és un altre tipus de relació que tens. Sí que és veritat que els meus companys de grup estic moltes vegades pues, perquè compartim despatxos, compartim els llocs per al treballar, i en les comissions pues, veus a la resta d'altres grups o en els plens, que allà els plens duren dos dies, estem moltes hores junts, tots els diputats, però és molt diferent la relació que se té de l'administració local a l'administració autonòmica. Jo sí que, tornant un poc a la pregunta que m'has fet, sí que crec que és positiu, perquè l'administració local té favore clarament el que ha de ser un polític. No vol dir que els altres no ho tinguin clar, però sí que té, no te dona temps d'això, d'allò, del postureo, de tal, perquè ahí has de gestionar, has de fer i has d'estar en contacte amb tot el món.
L'oposició, és la realitat, els veïns... La realitat diària és l'estar en política local. I la realitat autonòmica és aconseguir logros a nivell nacional per a tot el món, dins de la teua província o de la teua regió, perquè clar, a mi m'ha arribat l'acord d'investidura, l'acord, o sigui, vostè fa un rato me dia, sí, ara d'ací no res ja governarem també a nivell nacional.
Esperem que sí.
Val? Sí, bueno, en aquestes hores està fraguant-se la cosa.
Quan
acabem,
que...
vostè i jo l'entrevista, ja, si mos diuen si n'hi ha govern o no hi ha govern. Però bueno, nosaltres mos quedem en l'acord d'investidura que ha fet Compromís en el Partit Socialista. Mira, jo m'he subratllat unes coses. Per exemple, la financiació autonòmica està pendent des del 2014.
Jo crec que això és el tema més greu que avui en dia tenim les valencianes i els valencians. No és possible que paguem com a rics i rebem com a pobres, perquè vaja, és que això és així de senzill. Tu agarres totes les estadístiques que n'hi ha i que estem rebent de dades oficials. No són dades que dius, és que és de Compromís, són uns exagerats, o... No, és que són les dades que n'hi ha. Estem pagant de rics i rebem de pobres. Això és un tema que no se pot mantenir més temps.
Mos havia maltratat el Partit Popular?
Jo diria que el Partit Popular... No era prioritari per a ells, perquè tindran un altre concepte de lo que és la política, o no tindran la mateixa confiança en els governs autonòmics, que són els que, diguem, fan política per una zona concreta. Jo crec que ells el mapa que nosaltres diem, de que són diferents i diversos i tal, crec que s'ho creuen menys que altres partits, per això han tingut un finançament que està aparcat, saben? Perquè sí que te ho reconeixien tots els governs. Tu anaves a parlar, el nostre Baldoví anava i deia, és que per als habitants vos pertoca aquests diners. És que hem de tindre estos diners per a dependència, hem de tindre estos diners per a educació, però estem parlant de coses bàsiques, del benestar de les persones, del dia a dia. I te diuen que sí, però que ja lo veremos. I clar, després van inventar el sistema de Soder Flash, però això és una estafa. Perquè si tu me deus a mi diners,
sí,
i tu me dices, després t'ha de tornar, perquè claro, tu me dices, claro, estàs pervertint la cosa.
Claro.
Si me pertoquen uns diners...
Bueno, o tapant boques, no sé. Però bueno, sí, això ho diem així, com que no mos sí, en ningú ara. Financiació, la demana, compromís arriba i diu, mire, jo li done a vostè jo el recolze, vostè el faig president, però la renovació del 2014, pendent. I si este compromís no se materialitza en els 8 primers mesos posteriors a la investidura, el govern d'Espanya se tindrà que fer càrrec.
Evidentment. És que crec que hem aguantat molt de temps. És que hem esperat molt de temps i estem pendent sempre de lo que te torna a repetir, dels flas. A veure si ve un fla i podem pagar els retards que portem en els pagaments a les dependències.
Però
això,
bueno,
això no és possible.
Això està assignat.
Això està assignat. Això
vos diuen que en els 8 primers mesos se tenen que fer, després de la investidura, se tenen que fer càrrec.
En efecte.
Si això no complís, sap vostè que els que li demanarem a vostè, els que demanarem responsabilitat serem ciutadans a compromís.
Evidentment. I compromís crec que farà el que pertoca fer en aquests casos.
El segon punt era la finançació estatal del sistema d'atenció a la dependència i atenció social i sanitària. I així, per signar-ho, diu que s'activaran els fons de garantia assistencial i el fons de cohesió sanitària. Així no és?
En efecte. Així estàs parlant de sanitat i d'adaptació social i estem parlant d'unes polítiques molt, molt, molt necessàries. N'hi ha per a gent que, bueno, a veure... No
són polítiques necessàries, però que Compromís arriba i li diu, si vostè no me signa això, jo a vostè no li dono el vot a favor.
No li dono el vot, pues perquè entenem de que... Bé, esta petició ve un poc de lo de dalt. Entenem que hem de rebre el 50% que cobrisca la dependència, que cobrisca la sanitat. A dia d'avui no l'estem rebent. Estem rebent un 20 i algo. I això vol dir que l'altra resta, perquè sí que és prioritari, i el govern valencià, i si no ho fa, l'altra quantitat que no ens està arribant, que ens pertoca, l'han d'agarrar d'altres coses per a poder cobrir això que és més bàsic. Per tant, això mos desequilibra moltes altres coses que podríem fer si tinguéssim això garantit. No caldria que agarren d'altres llocs.
Eixa és.
Clar, entonces, això s'ha d'exigir, això va un poc en arreglo al punt primer. Si mires, està molt lligat el finançament i està lligat que te garantisquen el 50% per a que puguem cobrir la dependència, la sanitat i la part social. Perquè ho diu la llei i no estan complint. I també és una cosa que per ahir no podem dir que recolzem un govern
si no complixen el que hem acordat.
El que hem acordat.
Inversions justes i infraestructures sostenibles. Tot gira voltant de lo mateix, però si puntualitzem cosa per cosa, els oients sí que se situen més en el que realment s'ha assignat, el que n'hi ha dins de l'acord de compromís. Les inversions justes i infraestructures sostenibles és assumir com a prioritat d'infraestructures ferroviàries vinculades a la red de cercanies, especialment a Castelló. La cohesió de l'aeroport de l'Altet en Alicant i Elx, el túnel passant de València o a les connexions. És dir, sí que hem tret, encara que la gent li soni, perquè clar, no és el mateix el que viu en Alacant com el que viu, pues, no sé, en Peníscola. Val? Entonces, què ocorreix ahí? Que han... per lo vist han mirat els punts que realment sí que se fa falta, o és així?
Sí, bueno, quan se demanen inversions sempre en llocs, evidentment, no és igual el pont d'Elx que el que pugui ser de no sé, pues de la Jana o de Borriol, perquè l'afluència i la necessitat de les persones que puguin utilitzar aquestes infraestructures no són les mateixes. Però si mires també les rodalies, és un tema molt important. No és possible que faci molt de temps que per arribar de Vinaròs a Castelló hem d'invertir una hora i mitja, el que costa quasi que l'AVE per anar a Madrid. Això de les rodalies és un tema que clama molt de temps. No se pot suportar més temps de que la gent del nord, en este cas les rodalies, estan més afectades que per a vindre a Castelló, que estem a 70-80 quilòmetres, que és que ha de ser una història i que la gent al final ha d'agarrar el seu cotxe, o molta gent estudia en Castelló i s'ha de comprar un pis o ha de llogar un pis perquè no té combinació passant-li el tren per dins del seu poble. Això no se pot... Jo crec que això tampoc ho podem consentir-ho més. I si ho mires bé, el que volem és vertebrar tot el territori del País Valencià. des del nord fins al sud, els aeroports. Uh-huh. És molt important la comunicació entre els pobles. Ara s'està parlant molt d'això de l'Espanya vacía i totes aquestes coses. Uh-huh. És bàsic que hi hagi una comunicació.
Uh-huh. I en criteris d'impacte mitjambiental?
Evidentment, evidentment. Volem una, diguem, un repartiment o una territorialització, uh-huh. però que sigui sostenible, sobretot. Uh-huh. També tenim un greu problema.
Clar.
Tenim el problema del clima, de que molta gent encara que ho hagi... Tenim una emergència climàtica. Tampoc podem dir anem a fer a doblar una carretera o una altra, perquè això té uns impactes negatius. Uh-huh. Uh-huh. del medi ambient.
Té que complir la normativa que en este moment o d'alguna manera hem de ser conscients de que el preu que si hem de pagar és massa greu, doncs n'hi ha que ser prudent a l'hora de
n'hi ha que equilibrar-ho. Evidentment, el que tu estàs dient, no és tampoc fer estructures per estructures, està parlant del Port de València, doncs clar, i n'hi ha que tirar molt de ciment, doncs caldrà veure també què diuen els impactes ambientals. No anem per a comunicar bé un port, que és molt important.
Que no és que no ho tinguin en compte, sinó que van a valorar el fet de l'impacte que pugui haver.
Sí que són inversions necessàries, però cal mirar l'impacte. I millor dius, doncs, perquè aquesta carretera s'ha fet per a Xina o s'ha fet per allà, doncs perquè tingui un impacte molt més negatiu en el medi ambient o que sigui molt més respectuós en el territori, en la seva situació on estigui.
La deuda del Consorci València 2007. El govern s'hi compromet al mes següent de la investidura. Digue'm a mi si això podem arribar a creure-m'ho.
Això és molt ambiciós, però jo penso també que una persona, quan signen un pacte, s'ha d'intentar complir. Ahir diu que en un mes, jo estic en la teva opinió de que n'hi ha coses de que pues caldrà ara posar-se conforme al govern, caldrà confirmar els ministres, caldrà confirmar... n'hi ha molt de treball per davant, administrativament, també me referís, que a banda de la voluntat de que existís... Que
ho estem una miqueta a farts de que no mos ho complís, que diguem, no, sí. Un mes... I si no, li toquem a treballar la porta.
Jo crec que n'hi ha que ficar plaços, perquè sí que és veritat, mira, el tema, encara que sigui el del finançament que hem dit abans, tots els governs donen la raó, però a mi no me val la raó si després arriba l'any següent i hem de recurrir als flash, o hem de recurrir als préstecs, o hem d'endeutar més per a donar uns serveis bàsics dignes, que se mereixen les valencianes i valencians. Per això n'hi ha que ficar plaços quan es signa un document, quan es signa un altre, perquè és que va la qualitat de vida de les persones i no podem mai dir ja ho arreglaran, no, n'hi ha que arreglar-ho i n'hi ha que complir, apropar-se als plaços que s'hi fiquen.
I la defensa de l'agricultura valenciana, cuidao que està la cosa calenteta. Mire, el govern se compromet a que la importació de cítrics de països, de tercers països, complen íntegrament la normativa comunitària segons ho ha aprovat en el Pleno del Congrés de Diputats el 9 de febrer del 2019. Clar, resulta que els nostres agricultors ens diuen mire, és que a nosaltres ens obliguen a complir la normativa i arriben cítrics d'uns altres països que no ho complissin i per tant, què passa? Que la gent al final pues el que és més barat és el que compra. Això se complirà?
Jo en el tema este també veig que han fet molta demagogia amb els grups polítics perquè així dient que defensaven el llaurador o l'agricultor o la ramaderia valenciana i després en Europa voltaven altres coses. Els tractats que es tenen en Sud-àfrica haurem de recordar què van votar el Partit Popular i l'abstenció del Partit Socialista i els únics que s'oposaven compromís que tenia allà un representant Jordi Sebastià se va oposar perquè veia que l'afavorir uns tractats en altres països que com tu bé ho dius no estan subjectes als mateixos controls i per tant els mateixos costos perquè estem parlant de costos.
Claro.
Si jo te puc cull la taronja i te la puc portar així a Espanya o a un altre lloc i no he de complir en certes coses sempre te la puc oferir més barata a banda de la mà d'obra. Després estan els controls, si no ha de complir una cosa i tinc la mà d'obra més barata.
Però estem jugant a la salut de les persones.
Clar que sí. Bueno, ja... És que és, a mi me pareix molt greu de que entren taronges o el que sigui o els cítrics d'on sigui i de que no neixin els controls com la resta de llocs perquè aquests països no han d'estar subjectes a aquests controls si després això ho han de consumir tu o jo perquè moltes vegades sí que és veritat que ara està un poc la cultura de que la gent quan anem a comprar les coses miren d'on és però moltes vegades...
Però doncs, ens ha costat molt, eh?
Però moltes vegades, encara així, anirem a pressa a comprar a algun lloc. Jo de vegades, quan vaig a comprar peix, m'agrada veure d'on és, doncs no estan tots etiquetats encara. N'hi ha alguns que dius, a millor és de consumir peix, que compte que és el Mediterrani. Pues, en això el mateix, moltes vegades n'hi haurà taronges o n'hi haurà cítrics que no saben d'on són concretament i estem exposant-nos al que dius tu, a un problema de salut.
Després,
crec que han de ser molt seriosos en això també.
Li han fet firmar també, jo és que, sap el que passa? Que dic, uf, li han fet firmar coses que... que el govern adquirís el compromís de habilitar eventualment la compensació econòmica suficient quan hi hagi una pèrdua en les campanyes de cítrics.
Evidentment.
És... Si la Comunitat Europea no arriba, el govern se fa càrrec, perquè vostè sap que últimament la gent perd diners en els cítrics, perd diners en les collites de taronja. Això és aixina. I vostès han firmat al govern que se faran càrrec de les pèrdues.
Sí, bueno, evidentment, hi ha uns balanços. L'altre dia, per exemple, diuen això dels arancels dels Estats Units. Pues claro, això encarís i deixaran de vendre més taronges a l'exterior d'ací o deixaran de vendre alguns productes valencians. Evidentment, els governs, diguem, el govern d'Espanya ha de ser subsidiàriament el que recolza que seguís que existint aquesta activitat.
I si no és president d'Espanya?
Pues això és el que diu, això és el que diu el document.
Mire, jo és que, de veritat...
És un document ambiciós, però crec que és el que mereixem, els valencianes i els valencians.
És per llegir-lo en tranquil·litat i per veure que al final estem defendent-nos. És dir, estem dient, senyores...
Que hasta així m'ha arribat. Més o menys estem dient ahir.
I després, finació per ajudar a la investigació de la xilella i altres plagues. Jo sé que lo de la xilella... que no sé exactament el que és, però sí que els té molt preocupats, perquè a més jo sé que els agricultors i la gent que se dedica a aquest tipus de coses està molt preocupada, i diuen que ens donaran ajudes per a la investigació.
És que la xilella és una cosa molt complicada, que conforme se contamina l'arbre, després als voltants seus has de arrencar l'arbre eixe, però no és llevar l'arbre eixe. Pues, podria fer una palmera, quan tenien la malaltia aquelles les palmeres, que això després afecta un ràdio molt gran i te pots carregar metres i metres i metres. Pots tindre que tingui la xilella els bancals del costat de teu de no sé on, i això
després va corrent.
Va corrent.
Se contagien.
En efecte, el problema de la xilella és això. De moment pareix que estigui més extens per al sud, però clar, lo que n'hi ha que allí n'hi ha que atacar o
n'hi ha que atacar,
i sobretot que no s'estenga, perquè això s'estén amb molta facilitat la xilella. I per tant també entenen que és una emergència per a la zona esta del País Valencià, perquè ja n'hi ha, n'hi ha moltes zones d'Alacant que hi ha a Xilella, per tant n'hi ha que afrontar-ho i cal rebre ajudes per a unes plagues d'estes, cal rebre ajudes específiques.
Infraestructura hídrica, col·lector oeste i protecció del parc natural de l'Albufera. Això és imprescindible.
Home, és que estem parlant de tot coses que no sé com hem arribat fins ara sense tindre cap d'aquestes coses, perquè bueno, pues te falta això, pues la xilella...
Mire, vostè sap que n'hi ha gent que pensava que tot això estava abordat, estava tratat, estava pal·liat, i ara se troba que a l'hora de que llegeix aquest document n'hi ha quantitat de coses que no s'havien tret siquiera a la llum.
Jo el que penso que això, estem parlant així coses de que, el que dius tu, que són coses de sentit comú, no estem demanant que és una carta als Reis que hi han passat, no estem dient, és que volem que mos fiquen no sé què, volem que mos fiquen no sé què.
Mire, jo el que tinc por
són coses molt necessàries.
A mi el que me dona una miqueta de por és els plaços, perquè jo quan s'aborda dius, bueno, ja ho hem dit i ahí seguim aixecant. A mi me dona un poc de por els plaços, la infraestructura hidràulica en la zona d'Alacant i la seguretat hídrica en les conques mediterrànies. I després abordar les energies renovables.
Un tema també que anem molt, molt, molt endarrerits en el tema este. No pot ser que dels països que més sol tinguem som dels que menys energia produïm. Tu te'n vas a Anglaterra, o te'n vas a Alemanya, o te'n vas a aquests països que tenen un clima, que tots sabem que a millor fa 40 dies de sol a l'any o 50, i que estiguen produint més energies que nosaltres, però ja no és només per els costos econòmics, és per el medi ambient. Hem d'anar cap ahir, hem d'anar a les energies renovables, però clar, pareix que això sempre se diu, se comenta, però no s'exigís que se complisca. Així estem parlant d'exigències perquè creiem que són necessàries per a una societat actual que té unes necessitats i que s'han de cobrir, i és el que han reflectit en este pacte.
Vostè ha vist documents signats d'unes altres formacions espanyoles que li han demanat al president del govern? Les ha vistes? Ha tingut ocasió de llegir-les?
Jo no les ha llegides totes, vaig a dir-te la veritat, però sí que t'he dit que ha tret més per a les valencianes i els valencians un sols diputat, que és Baldoví, que la resta de diputats valencians i valencianes que estan en altres grups.
Bueno, i no t'agüela este home, Ah, vale. Mig ambient i transició ecològica. La prima de residus i la prima d'ecosistema. Estem parlant tot el temps, pues, això, d'una transició ecològica i mig ambient.
Tenim una crisi climàtica i el que no vol veure, bueno, jo crec que està inclús les persones que eren més escèptiques en el tema este, ho veiem en el temps, ho veiem en la manera de, en les pluges, perquè abans sí que hi havia una vegada a l'any venien les tronades, que antigament se deia, però és que ara han tingut el Danaix, però és que pot ser que al cap d'un mes va haver altres zones que van tindre altra vegada, això. Hem de veure que també tenim un greu problema en això.
I la gratuïtat de la P7?
Bueno, això de l'autopista jo crec que ja era una cosa d'escàndalo i de vergonya. Perquè...
Mire, vostè ha rebut els vídeos que el dia 31 la gent passava i mos havia dit, ah, ja no he tingut que pagar i...
Jo vaig passar també, l'altre dia vaig anar a les Corts i vaig passar i no vaig pagar. La veritat és que era una cosa que no te ho creies. Però al mateix temps tot dona un gust agre de dir, per què hem pagat tants anys? Perquè recordem que l'autopista, això ve, hem estat 48 anys. 48 anys. No és que l'han pagat, és que l'han repagat. Les butxaques de les valencianes i els valencians hem tingut que suportar això per veure com les empreses concessionàries d'això, per exemple, així tenia unes dates, però que eren terribles.
Escandaloses.
Escandalós el que van guanyar l'empresa esta, que va guanyar 1.200, si no recordem, 1.249 o 1.250 milions en 10 anys de beneficis. I encara volien que es compensaren, perquè deia que passava, van fer la seva 10 i tindrien...
Bueno, a veure, perquè si tenen que fer càrrec, s'arriba d'un acord perquè se faci càrrec del manteniment, a veure això que ens costarà als valencians.
De moment les empreses ja han recorrit.
Val.
Però jo entenc que ja estava el tema, que sí que han sigut molt complacients en ells, pues perquè els governs que n'hi havien entonces estaven més per fer polítiques que afavorien els seus amics o les empreses, que no mirar la butxaca de les valencianes i els valencians.
El Partit Socialista està molt content del logro que ells diuen que han tingut per alliberar la P7.
Sí, però se van abstindre. Quan se va fer una altra renovació en el Congrés se van abstindre. L'únic que ha estat sempre ahí donant la cara, encara que tu me diràs que no tinc una altra vegada, ha sigut Compromís, de fer l'última proposta, la que s'aprova per tots els grups, en el 2018 la presenta Compromís. En el 2018 se presenta una moció per a que sigui gratuïta totalment a partir del 2020, i ahí és quan el PP, Podemos, Ciutadans,
etcètera, etcètera,
l'abstenció del PSOE, una altra vegada, el 2018, diuen que sí, que ja han pagat prou vegades. El Partit Popular, tots saben el que feien, és prorrogar.
Pues Compromís li diu al Partit Socialista que se comprometa a imposar un estudi de mobilitat, és dir, vale, ara ja hem aconseguit això, però ara ja vull un estudi de mobilitat.
Clar que sí, n'hi haurà que fer més eixides a altres pobles, n'hi haurà que fer altres coses, perquè ara està muntat d'una manera era un servei que se pagava, tenien les seues infraestructures fetes d'una manera que els és funcional, sobretot per a controlar-lo, dels pagaments i tal, però ara caldrà, si és una via que és de lliure accés per a tot el món, caldrà adaptar-la per a que tot el món puguin utilitzar-la amb més facilitat.
Claro, i Compromís era que ara i diu, firmem el contracte, però diguem, jo vull ara un estudi de mobilitat.
Clar que sí, i el manteniment.
Perfecte. I instal·lacions de mesures contra el ruïdo.
Clar.
I adaptació de capacitat estructural en els firmes per a suportar el volumen de tràfic pesat.
Evidentment, estem parlant també de que ara si n'hi havia... Les xifres no les sé, però evidentment incrementarà. No és igual... La seu B10, per exemple, quan la van fer estava molt bé, però aguanté un flux molt gran de camions i de moltes coses. L'autopista ara, entenem que només calcular la meitat que va per l'altre lloc, que vagi per ahir, haurà de requerir d'un manteniment més adequat i més exigent a l'hora que estigui bé el firme, perquè no anem ara, perquè abans era de pagament, que tinguera unes condicions, i ara com és gratis, doncs que estigui ple de bons o ple de... Esperem que no, i per això exigim també que se faci un manteniment adequat per a que sigui una via correcta.
Mire, ja ho tenim tot. S'exigís per a poder donar la investidura al Partit Socialista perquè siga president del govern Pedro Sánchez, però mire, jo ara me'n vaig al seu poble. Jo me'n vaig a Borriol. El seu poble en este moment està governat en minoria. Quan un govern està en minoria pot portar coses a terme, pot aconseguir coses per a la població?
Evidentment, sí que pot portar coses per a la població, costa tot molt més, és molt complicat, però t'has de desgastar més de vegades, però crec que també...
I per què ocorreix això en el seu poble? És dir, mira, és una població menuda, vostè ha sigut alcalde d'allí, I a mi, per lo que m'han contat, està tot el món d'acord. És a dir, així han vingut cada un dels regidors i ells simplement el que volien és veure la documentació, els números i després pues, governar Borriol. En aquest moment no hi ha cap acord.
Borriol ja fa molts anys que està tenint una e-governabilitat, diguem. Pues ja, pues, antigament, com a la majoria dels pobles, o manava el Partit Socialista o manava el Partit Popular i el que governava pues, normalment tenia la majoria. En Borriol ja fa uns anys que n'hi ha una inestabilitat, pues perquè cap dels grups sí que té majoria, però no absoluta. Per tant, ha de recurrir al recolzament d'altres grups i això no ha quallat. Fa molt de temps ha hagut... el PP necessitava a veïns de Borriol, després Compromís va necessitar també veïns de Borriol. El PSOE també va governar en Borriol, però no teníem prou regidors. Teníem 5 i un del Partit Socialista érem 6, i després el veïns de Borriol, com si diguem, el que fa de bisagra, que va decantar les altres eleccions, que governarà el PP, i esta vegada se va decantar perquè governarà Compromís. I el Partit Socialista va durar molt poc, va durar mig any. Jo el que vull dir que...
Que el té preocupat.
Clar,
és li he vist cara de preocupat. És que sap el que passa, que així només mos senten, però no mos veuen les cares. Entonces, vostè fa un moment estava content perquè veu tot el que aconseguirà Baldoví en aquest acord que han signat, però quan jo el traslade al seu poble, vostè li veig cara de patiment.
Bueno, jo el que veig és que n'hi ha grups polítics allí, o bueno, persones que al cap i al fil els grups formen les persones formen els grups, de que no tenen massa clar la política municipal ha de ser quan estàs a l'oposició, evidentment has de fiscalitzar, has de controlar, has de vigilar el que fa l'equip de govern, però després el que no val en política és el que estan aplicant en molts llocs, no només allí, és ni, com el gossor de l'hortolà que te diria, ni menjar ni deixar menjar. Tu pots rebutjar els pressupostos pues, perquè no t'agraden, però has de presentar el teu, no pots dir-me, aquest pressupost no val per a res. Fes-me tu una proposta seriosa i segurament el teu eixirà endavant, perquè en aquest cas són més bons en l'oposició.
O d'alguna manera els mesclarem i el farem com que siga més bo per a la població.
Arribarem a un acord i probablement pues, en les teues mesures i en les d'un altre, que totes són igual de bones. Llavors, en política totes les propostes són bones. El que no val en política és no res, el no per el no. Llavors, en política, te torno a dir, pense que les propostes d'un grup són tan valuoses i tan respectables com les d'un altre. El que no val en política és dir, no, jo no vaig aprovar això, no vaig aprovar l'altre, però i quina alternativa dones? Perquè l'Ajuntament tot les dies ha d'obrir la persiana, ha de pagar els serveis, ha de pagar els funcionaris, ha de pagar els proveïdors. Quina solució? Ah, no, això és el que jo pense que no és una actitud positiva per a la població. I jo pense que en Borriol ha hagut uns anys d'unes polítiques, després ha hagut uns canvis de polítiques, ahí estan els resultats. Estem parlant molt de... Jo he sentit parlar molt estos dies de lo del deute, però mira, el deute quan vam entrar nosaltres en l'Ajuntament, en l'any 2015, només en préstecs als bancs era 3.300.000 euros. Estem parlant de només el que se devia als bancs, a banda de les factures pendents. A dia d'avui se deu 1.100.000. Hem reduït un deute el 68%. Vull dir... que no s'ha fet tan mal la gestió econòmica, que s'ha reduït, s'ha anat pagant els préstecs i s'ha complit l'expectativa. Sí que és veritat que no han pogut fer grans inversions pues perquè en aquest nivell d'endeutament que van tindre pues no podien fer moltes coses. El que també és veritat és que els pressupostos s'han d'adequar. No és possible que 8 o 9 anys s'haguessin aprovat dos pressupostos i els altres dos prorrogats o tres, perquè aquesta crisi no ha deixat fer els pressupostos. Els pressupostos són anuals per algo. No són anuals pues, perquè cada any les necessitats d'una empresa, d'un ajuntament, són canvien. Pot modificar les necessitats, pot modificar la manera de dir pues, este pressupost se va invertir allà, este pressupost s'ha d'invertir allà.
Les necessitats, la població, és que hi ha molts factors en una...
Evidentment, hi ha poblacions que necessiten més polítiques per gent més gran, polítiques que necessiten més polítiques per a gent més menuda, que és més jove... Per això se fa un pressupost anual. Els pressupostos no se fan per a... Ah, doncs el prorrogaré, però el prorrogaré quan no tindré més remei. Cal treballar-se cada any les necessitats. També cal veure els ingressos i els costos que tenim. Perquè, si no recordo mal...
L'alcalde que n'hi ha actualment és un bon gestor?
Jo penso que sí. Jo penso que és un bon gestor i està preocupat perquè ell voldria gestionar més recursos i l'oposició no.
Vostè li va deixar bona herència?
Jo crec que sí. Ahí estan les dates. Jo les dates te les dic així. Quan nosaltres vam entrar sí que teníem una herència ruïna. Sí que és veritat que teníem que pagar 500.000 d'euros durant uns anys que s'acaben d'ací dos anys. Jo el que sí que voldria recalcar també d'ací que els altres és que ens van deixar de moratòria l'herència van ser un poc irresponsables, pues perquè van fer un préstec de 2,5 milions per a pagar factures a proveedors. És a dir, se quadra fàcil un pressupost. Clar. Tot el que dec faré un préstec o pagaré ja no dec, però això és un problema pa després. I el que m'apareix el més greu que aquest préstec estava subjecte a un plan d'ajusto, que se va aprovar en un ple. El ministeri te diu que sí que te dona aquest préstec, però que tu has de fer els teus deures. Els teus deures eren adaptar els impostos, pujar-los, els impostos, les taxes, i això no ho van fer. O sigui, només van fer una part. O sigui, van agarrar els 2,5 milions d'euros, van pagar les factures que allà n'hi havia. 2,5 milions d'euros sobre un pressupost de 4 és una barbaritat.
I tant.
Home, ens vam acollir a un decret d'aquells especials que va fer Rajoy, que era per administracions que estaven en aquesta situació tan complicada, no sé si te'n recordes.
Sí, perfectament.
El plan de pagament a proveïdors, van pagar 2,5 milions, però no van fer l'altra part. I una altra cosa que van fer, van deixar els dos primers anys de carència, vull dir-te. En el Dodge fan el préstec, pagaren els 2,5 milions, paguen les factures, que me pareix el més correcte, que cobraren els proveïdors, però hasta el 14... no se paga. Vull dir, el problema és per l'altra administració,
pel que ve.
El que vindrà a partir del 14 pagarà 500,000 d'euros fins al 2022. I sense haver pres cap mesura. Perquè recordaria també de que fa per lo menos 10 anys que no se toca ni cap tassa ni cap impost. Per tant, els funcionaris, jo quan vam entrar els funcionaris per un decret de Rajoy se va congelar el sou.
Sí.
Però ara, des del 2015, que me pareix correcte, s'està actualitzant.
La gent ha anat actualitzant el sou i ha anat recuperant-se.
En 4 anys, per exemple, el sou dels funcionaris han pujat al 7%. Els serveis que tu tens contractats en les empreses, de la recollida del fem, de la jardineria, s'actualitzen en l'IPC i en els IBEs corresponents. Vull dir-te jo que tenint les mateixes fortes ingressos no pots cobrir. Això és de caixó. I tu, com a mínim, cada any has de calcular tindre uns ingressos que compensen l'IPC i això. I estem parlant de la partida de funcionaris.
Vostè confia en que al final aquest pla de sanejament que l'alcalde de Borriol reclama s'aprove?
No ho sé, jo és que també t'he de dir que no estic en contínuament, estic més en València, estic
claro,
en altres
vostè està en la seva feina en aquest moment, vostè sí estava, però ara està en la seva feina.
Jo, la relació d'ell que té amb la resta de grups sí que me costa, perquè ho seguís, també la política del seu poble ho sempre la seguís.
Claro.
És, pues, sí que ell sí que està obert sempre al diàleg, de fet, entenc que és una cosa molt positiva que està a dialogar, a escoltar, però que sí que és necessària i jo penso que al final... pues alguna cosa s'haurà de prendre, alguna mesura, perquè veig que és necessària per a millorar, per a seguir donant un servei a la població, perquè estem rebent un servei. L'altre dia tinc unes veïnes i diuen que estan molt contentes, ha vingut molta gent de fora de viure a Borriol, pues per,
claro.
Però clar, això n'hi ha que seguir mantenint-ho, i la gent volem un servei de qualitat i volem viure en les condicions dignes, i moltes vegades pues, el que pagues 5 euros més d'una cosa o de l'altra sí que te compensa en seguir mantenint-los, que no, que vagin en detriment dels teus serveis, que tu me diguis a mi, pues no te farem aquest servei, pues no te farem aquell servei. Dic, xico, pues jo penso que sí que l'heu de fer, encara que sigui actualitzant un poc els impostos i els pagaments.
Silver, jo tenen, mos acaba el temps.
Pues està molt a gust.
Mos ha parlat de tot i espero que vinga pront i siga parlant molt d'aquests logros que vostè va fent dins del seu àmbit.
Tenim uns projectes molt xulos, ja te'ls aniré contant.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.